faci fred o calor, sigui hivern o no estiu, hi hagi un pont o un aqueducte pel mig, en David Bueno no falla mai per parlar-nos de l'actualitat científica que han publicat les revistes, bé, revistes com PNEA o PLOS, bé, noms impronunciables, que jo no sé exactament què volen dir, però que ens ho explicarà tot seguit en David Bueno. Revistes les més conegudes de referència, com poden ser Science o Nature. Revistes que sabem que llegeixen els nostres oients, David.
Ah, sí?
Sí, sí, la setmana passada ens deia una oient. És que, mira, això que ho he estat comentant, m'he anat a Science, ho he estat mirant, i clar, et quedes molt impressionat quan passa això. Vull dir que no només en David se les mira, sinó que vosaltres sabem que també us les llegiu, aquestes notícies com Science, revistes com deien, com Science o Nature, el que serien els Ferrari de les revistes científiques. David Bueno, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Ell, com sempre, ens porta un recull, un resum de les notícies més destacades de la quinzena, però abans d'això volem parlar de quin és l'impacte d'aparèixer en aquestes revistes. Sabem que bastant alt, perquè entre altres coses et serveix per aparèixer als mitjans de comunicació més generalistes també, no?
Doncs sí, sí, serveix per això i serveix per després, primer promocionar-te tu i després per aconseguir finançament per continuar amb les recerques. De fet, cada revista té el seu propi índex d'impacte o impact factor, que diuen en anglès, que el que mesura és quin impacte a la comunitat científica tenen els articles publicats en aquella revista. I això ho mirant el nombre de vegades que s'esmenta un article en altres articles d'aquell mateix camp.
És a dir, que no seria tanta la importància pel científic el fet d'aparèixer per l'informatiu nacional de no sé quina televisió, sinó el que després li pot suposar l'impacte de la seva notícia a l'hora d'aconseguir subvencions, etcètera, etcètera.
Doncs sí, el moment d'aconseguir subvencions competitives, això el que miren és a quines revistes has publicat i quants articles has publicat. Sortir a la tele o als diaris o a la ràdio, això, és clar que té utilitat, serveix perquè et coneguin els del teu entorn, però té més, molt més pes l'altre.
I aquest impact factor és el que també es fa servir a l'hora doncs, de valorar quin és el nivell d'aparició dels científics o de les comunitats científiques justament amb aquestes revistes de referència. Quan diem que els científics catalans publiquen molt, ens referim a això.
Ens referim a això, no només a quantitat, sinó a qualitat, que es mesura per aquest factor d'impacte.
Bé, avui parlarem d'aquestes revistes, no del factor d'impacte, sinó que parlarem d'un altre tema. Podríem dir que farem el que podríem dir un monogràfic. Totes les notícies recollides faran referència a un concepte que també incorporarem, com sempre, en el nostre diccionari científic. Sabeu que tenim, com sempre, una paraula de la quinzena. En el cas d'avui, parlem d'evolució, evolució. I, entre altres coses, parlem d'evolució perquè fa pocs dies moria Lynn Margulis. David, qui era la Lynn Margulis?
Lynn Margulis era una gran científica americana que havia treballat en diversos temes relacionats amb evolució i amb ecologia. De fet, ecologia i evolució van molt més lligats del que un es pensa habitualment. Va proposar una teoria que ha demostrat ser certa per explicar l'origen d'unes determinades cèl·lules i en parlarem aviat. I ha defensat teories ecològiques com la teoria de Gaia, per exemple, proposada per Lovelock, que considera que tot el planeta es comporta com un gran ésser viu. No que sigui un gran ésser viu, es comporta com un gran ésser viu amb mecanismes de control, d'autocontrol fisiològic entre uns elements i altres, entre els éssers vius i la geologia i l'atmosfera. Aquesta va ser una defensa que va fer ella, la teoria no és d'ella, però va estar molt implicada en defensar-la. I l'altra és la teoria que s'anomena de la simbiogènesi o endosimbiogènesi, que explica l'origen de les cèl·lules eucariotes. Són les cèl·lules que formen els animals, les plantes i els fongs, o sigui, totes excepte els bacteris, que són cèl·lules complexes, molt més complexes que un bacteri i que pels mecanismes clàssics evolutius que es proposaven doncs, fa doncs, 30-40 anys no es podia explicar com s'havien format aquestes cèl·lules tan complexes. Doncs Lynn Margulis va encertar-la.
Lynn Margulis, que a més, una investigadora molt vinculada a Catalunya.
Doncs sí, cada any passava un moment o altre per Catalunya, feia una conferència o més d'una, i tenia relació amb grups tant de la Universitat de Barcelona com de la Autònoma. Col·laborava amb temes sobretot de microbiologia. I fins i tot va participar en la descoberta d'un microbi, d'un bacteri nou al delta de l'Ebre.
I, per tant, hi ha molta gent a Catalunya que l'ha conegut.
Molta gent, sí, sí, sí. Molts biòlegs hem assistit bocabadats a les seves conferències, perquè, a més, era una gran, una excel·lent divulgadora.
I això s'ha notat perquè arran de la seva mort hi ha hagut molt moviment a la comunitat científica, una mica explicant i recollint tot el que va investigar i amb el que va treballar la Lynn Margulis. Parlàvem d'evolució, però en qualsevol cas alguna d'aquestes teories de l'evolució contradiria a la teoria darwinista o no? Com va això?
No. Hi ha hagut grups que ho han intentat contraposar, bàsicament per desprestigiar la teoria neodarwinista, però hi encaixa perfectament. Si voleu, expliquem la teoria aquesta i a partir d'aquí anem tirant el fil de tot això. Dèiem que la paraula de la quinzena és evolució. Què és l'evolució? L'evolució és el procés de canvi de les característiques biològiques dels éssers vius en el decurs del temps que els permeten adaptar-se a ambients, a l'ambient, al medi ambient on viuen, uns ambients que són també constantment canviants. L'evolució s'anomena la teoria de l'evolució, però primer punt important, això no vol dir que l'evolució sigui una teoria. Estem acostumats a dir, avui tinc la teoria que plourà, quan en el fons això només és que un intent d'endevinar què passarà. L'evolució no és una teoria. L'evolució és un fet comprovable i demostrable, després veurem alguns experiments recents que ho demostren. L'evolució, per tant, és un fet, i la teoria de l'evolució el que fa és explicar aquest fet, com es produeix aquest fet per mecanismes purament biològics. Aleshores, l'evolució es basa en dos principis bàsics, o en dos processos bàsics. Un és el canvi dels organismes. Tots sabem que no hi ha dos organismes iguals, tots tenim petites diferències, i aquests canvis, aquestes diferències, s'assoleixen per mutació. La mutació no és res més que canvis en el material genètic, canvis en el missatge que codifica com hem de ser nosaltres o com som nosaltres o qualsevol altre ésser viu. Aquestes mutacions, cal dir, que són atzaroses, passen per atzar, no es pot predir quina mutació passarà, passa quan ha de passar i prou, i són el que s'anomena preadaptatives. I això vol dir que és que no canviem per adaptar-nos a un ambient, sinó que canviem per casualitat, i si això fa que estiguem més ben adaptats a l'ambient, sobreviurem millor i deixarem més descendents, nosaltres o qualsevol altre ésser viu. Preadaptatiu vol dir això, que no està dirigida a adaptar-nos a res. I qui decideix o com es decideix qui viu més i qui deixa més descendents? Doncs aquí hi ha el segon procés, que és el que s'anomena la selecció natural, que és el procés que va proposar Darwin.
Igualment, introduir la paraula atzar enmig d'una teoria científica és xocant, no?
Sí, però atzar en aquest cas el que vol dir és que no podem predir cap on passaran les mutacions. La mutació passa per casualitat en un punt i no en un altre. I per què en aquest punt i no en un altre? Doncs perquè ha tocat aquí. Sí, sí, sí. És així.
Explicat d'una altra manera, i de vegades quan s'explica la teoria de l'evolució, sovint tenim la tendència a fer-ho doncs, d'una forma una mica diferent. No és allò de que el dit se'ns allargui més per poder tocar el ratolí millor, no? Ni ens desapareixeran els dits dels peus perquè ja no ens faran falta. No aniria per aquí la cosa.
No. Això és una de les teories prèvies de l'evolució que s'ha demostrat que no és correcta. De fet, l'evolució, la teoria actual de l'evolució, ve de dos segles d'anar postulant teories i cada vegada més refinades i més encertades. De fet, la primera persona que em va parlar una mica va ser Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon. En aquella època, doncs, molts dels investigadors eren comtes o tenien títols d'aquests per poder-se dedicar a la ciència o no guanyar-se el pa d'una altra manera, que cap al 1750, més o menys, va observar que tots els éssers vius eren diferents i va parlar de les variacions dels éssers vius, però que ell va interpretar com a degeneracions. Bé, qualsevol ésser viu diferent d'un altre és que havia, d'un altre que ell considerava com el model, és que havia degenerat. Però això va donar pas ja a pensar que els éssers vius no són sempre iguals, sinó que van canviant. No degenerant, sinó senzillament canviant. A partir d'aquí, un tal Erasmus Darwin, que no és el Charles Darwin, sinó que és el seu avi, va proposar una teoria segons la qual els organismes van canviant a mesura que fan servir o deixen de fer servir algun òrgan. És això que comentaves tu ara. Si hem d'estirar el dit per fer servir el ratolí de l'ordinador, el nostre fill naixerà ja amb el dit una mica més llarg. Aquesta teoria es coneix amb el nom de lamarquisme. Per què? Doncs perquè uns anys després, Lamarck, que de fet no es deia ben bé Lamarck, sinó que es deia Jean-Baptiste Pierre-Antoine de Monet, cavaller de Lamarck, són dues paraules, vostè me'l coneix com a Lamarck, va proposar exactament la mateixa teoria. La d'Erasmus Darwin no va tenir massa difusió, però la de Lamarck sí. I posteriorment, Charles Darwin, el famós ara sí Darwin, va proposar la teoria de la selecció natural, que el que diu és, si, per exemple, en el cas aquest del dit i del ratolí de l'ordinador, si el fet de tenir un dit més llarg per tocar millor el ratolí de l'ordinador ens permet sobreviure més i, per tant, tenir més descendents, les persones que per alguna mutació, ell no parlava de mutacions perquè no es coneixien encara, però això ho introdueixo ara perquè sí que ho sabem ara, no? Si per alguna mutació una persona té el dit una mica més llarg que una altra, aquesta persona viurà més, tindrà més descendents i aquests descendents heretaran aquesta mutació perquè forma part del material genètic, que és el que heretem, el que passem de pares a fills. Si entre tots aquests fills n'hi ha un que té una altra mutació, que li fa el dit encara una mica més llarg, per atzar, aquest deixarà més fills que no pas els altres.
Això en el cas que fos un avantatge tenir el dit llarg.
Per exemple, sí, sí, sí.
Ens costa potser així entendre-ho avui en dia més perquè no tenim aquesta necessitat de supervivència, no?
No,
com es tenia fa uns anys, que tot això sí que es podia entendre molt millor.
Sí, 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 clar, actualment amb els mecanismes de cohesió i seguretat social, realment una persona que tingui algun desavantatge viu el mateix pràcticament que una altra i té la mateixa oportunitat de tenir descendents que una altra, però això, diguem-ho així, deixats anar a la natura en estat salvatge no és així. L'animal que corre més per fugir deixa més descendents que el que corre menys, que se'l mengen abans.
Bé, i per tant, la teoria de Darwin, que seria com la culminant després de tot això, el que deia era justament això, la teoria de la selecció natural.
Exactament, no? Exactament, que aquell organisme que de per si mateix està més ben adaptat al medi deixa més descendents que hereten aquesta millor adaptació. I aquestes adaptacions van canviant per les mutacions aquestes.
I on entra aquí la Lynn Margulis?
Doncs que fins a mitjans de segle XX es pensava que amb petites mutacions dins dels gens o a les zones reguladores dels gens, n'hem parlat algun cop, les zones que li diuen al gen on i quan ha de funcionar, amb això ja n'hi havia prou per explicar qualsevol novetat evolutiva, qualsevol nova estructura que aparegués. Però hi havia alguns problemes. Per exemple, les cèl·lules eucariotes, les que formen fongs, plantes i animals, tots menys els bacteris, tenen uns orgànuls cel·lulars a dins, les mitocondris que fan energia, o els cloroplasts que agafen la llum del sol també per fer matèria orgànica, que no es podien explicar com un pas directe entre els bacteris i aquestes cèl·lules més complexes. No es podia explicar de cap manera. Lynn Margulis, observant com es dividien les cèl·lules aquestes més complexes, va postular que potser aquests mitocondris, aquests orgànuls cel·lulars i els cloroplasts provenien de bacteris que en un moment donat havien quedat dins d'una cèl·lula, diguem-ne protoeucariòtica, no encara complexa, i que s'hi havien trobat bé. També que s'hi havien, diguem-ne així, quedat a viure. De forma que tant la cèl·lula que l'englobava com aquest bacteri que havia quedat dins començaven a col·laborar tots dos. Això s'anomena una simbiosi, per això s'anomena la teoria de la simbiogènesi. I aquesta simbiosi era tan útil que es convertia en estable i permanent. Mai més es tornarien a separar. Doncs bé, això que ella va postular va rebre ferotges crítiques, doncs s'ha demostrat que és cert. I és completament cert, per exemple, perquè aquests orgànuls, els mitocondris o els cloroplasts, tenen dins encara un tros, un resta de cromosoma bacterià. Per tant, havien sigut bacteris. Part d'aquests gens han passat ara al genoma de la cèl·lula, però segueix conservant el seu propi material genètic, que es divideix com ho faria un bacteri, etc, etc. I això introdueix un aspecte important amb l'evolució, perquè sempre s'havia pensat en l'evolució com es parlava de la supervivència del més fort, com si sempre fos una competència en què aquell que és més fort o més bèstia acaba sobrevivint i els altres s'acaben extingint. De fet, això és socialment perniciós, perquè en moments històrics havia comportat a intentar eliminar poblacions humanes dient que havia de sobreviure el més fort. Doncs bé, aquesta proposta de Lynn Margulis comportava una altra visió. No és només la competència, que hi és, sinó és també la col·laboració i la cooperació que mouen l'evolució. Perquè en aquest cas concret era dos cèl·lules diferents que s'ajunten i cooperen per fer-ne una de més complexa i més eficient.
Interessant teoria la que ja proposava la Lynn Margulis i aquest concepte d'evolució que és el que ens porta a parlar avui de les notícies d'aquesta quinzena. Com us dèiem, les notícies d'avui estan totes relacionades amb el concepte d'evolució. Algunes fan referència a humans i altres no. Comencem pels no humans, parlant de bacteris congelats com pèsols que ens serviran per evidenciar el paper important de la selecció natural.
Doncs sí, el paper important i la rapidesa amb què es pot produir. S'ha vist que els climes nòrdics, a Sibèria, per exemple, allà el terra està permanentment congelat. No la part més superficial, però sí la que un profunditza uns centímetres està sempre congelat. S'anomena el pergelisol en català. Molts llocs posa permafrost, però la traducció catalana és pergelisol. Doncs bé, s'està començant a descongelar algunes zones degut a l'escalfament global i s'ha vist que en només 7 dies els bacteris que viuen allà canvien el metabolisme. No és que canviïn ells el metabolisme, sinó que entre tots els bacteris que hi ha allà, els que tenen un metabolisme determinat, una forma d'obtenir energia determinada, ocupen molt més espai del que ocupaven abans, i això és la selecció natural. Uns deixen més descendents que uns altres. En aquest cas concret, els que deixen més descendents i ocupen més tros són els que són capaços de degradar, de menjar-se el metà. Perquè durant aquest procés de descongelació hi ha molta matèria orgànica que allibera molt metà. Per tant, és una font important de nutrients pels bacteris aquests.
Déu-n'hi-do.
I molt ràpid, 7 dies.
7 dies?
7 dies.
Un altre dels problemes de l'evolució és que triga molts anys a fer-se evident el seu efecte. És molt difícil provar de dissenyar experiments, no?, per estudiar-la.
Doncs sí, sí. Això sembla contradictori amb la notícia d'abans, que deia que en 7 dies es nota. Però, clar, els bacteris, hi ha bacteris que cada hora tenen descendents. Per tant, per ells 7 dies és una eternitat, no? Però hi ha organismes que van molt més lents, que reprodueixen molt més lentament. Per poder demostrar que també hi ha evolució seguint la selecció natural en aquests organismes, es dissenyen experiments que es diuen d'evolució experimental. N'hi ha un parell. Un dels que han sortit aquests dies, el que es va fer és agafar unes algues verdes unicel·lulars que s'anomenen clamidomones. Són unes algues que poden viuen, de fet, en presència de llum. Tenen cloroplasts, aquests orgànuls, que eren antics bacteris que han quedat incorporats, agafen la llum, i aquesta llum la utilitzen per fabricar la seva pròpia matèria, la matèria orgànica per alimentar-se. A part de la llum, en els moments en què no tenen llum, també poden fer servir acetat, un compost químic que es troba en molts medis aquosos, però fan servir amb molt baixa eficiència. Què van fer aquests investigadors? Van agafar aquestes algues unicel·lulars i les van tenir a les fosques durant 5 anys, únicament en presència d'acetat. Què feien? Al principi, cada mes, agafaven algunes de les supervivents i les posaven en unes plaques de cultiu noves, si no s'haguessin mort per manca de menjar i per sobrepoblació. Primer anaven canviant cada mes. Clar, aquí estan fent ells la selecció. A l'agafar unes quantes, de fet, allà hi ha les que han sobreviscut millor i han deixat més descendents, les altres n'agafen ben poques. I a cada canvi d'aquests n'agafen menys i menys i menys. Primer cada mes, després cada setmana, després cada dos dies. Al cap de 5 anys van a mirar quines algues hi havia allà. Doncs bé, totes les algues, totes, que havien sobreviscut allà, eren capaces de degradar, de fer servir l'acetat com a font d'energia, no la llum solar, amb la mateixa eficiència que abans feien servir la llum solar. És a dir, selecció natural i probablement alguna mutació atzarosa que havia passat per allà dins. El mateix s'ha provat, per exemple, amb llevats, fent servir la gravetat per veure com s'agrupaven per fer organismes pluricel·lulars, i s'ha vist doncs, que també en molt poc temps, 5 anys és poc temps per l'evolució, formen agregats multicel·lulars on es comença a desenvolupar la reproducció sexual també. Per tant, evolució experimental que permet comprovar que realment funciona d'aquesta manera.
Déu-n'hi-do. Una selecció natural que també podem observar en acció a la natura.
Doncs també s'ha vist, per exemple, que el canvi climàtic, aquest augment de temperatura, en aquests darrers 40 anys ha fet que canviï l'estructura de molts boscos. Espècies de climes més càlids han anat guanyant en altitud, es troben més amunt a les muntanyes, i en latitud es troben més cap al nord, perquè la temperatura ha augmentat en general i es troben bé doncs, en altres llocs. No és el res més que també la selecció natural aplicada als boscos. Organismes que no vivien allà ara s'hi troben bé. I això genera que entrin en contacte amb arbres que sempre havien estat allà i que continuen estant allà. I això genera noves interaccions, noves competències per la llum, pels minerals que hi ha al sol, els organismes que s'alimenten d'aquests arbres, insectes, herbívors, també troben nous aliments on alimentar-se o han arribat animals nous en aquests arbres. I això genera noves relacions, en aquest cas de competència en la major part de casos, que és un dels motors també de la selecció natural.
Això és el que, quan nosaltres introduïm una espècie exòtica i la portem a viure, bé sigui vegetal o animal, no?, al nostre país, i diem doncs, justament que és el que passa amb aquesta introducció artificial. En aquest cas, aquesta introducció s'ha anat fent per l'evolució i per un canvi climàtic.
Exactament, un canvi climàtic que ha conduït aquestes espècies a ocupar territoris que abans no ocupaven.
Més coses. Seguim amb una notícia de casa que ha generat bastant de ressò. És un article que semblaria indicar que l'increment de CO2 atmosfèric que estem patint potser no farà pujar tant la temperatura com es pensava.
Doncs sí.
A titulares, uf.
Sí. I això té relació amb la notícia d'abans i amb l'evolució, perquè realment aquest canvi climàtic està conduint l'evolució. Això és un grup d'aquí, un grup català, de la Universitat Autònoma de Barcelona. De fet, és una persona de la Universitat Autònoma de Barcelona junt amb col·laboradors d'altres països que han publicat a Science una revisió sobre la previsió d'increment de temperatura. Un dels gasos principals d'efecte hivernacle és el CO2, que el que fa és que no deixa que la temperatura que rebem del sol torni a sortir cap a l'espai. S'ho queda dins de l'atmosfera, que es fa com un hivernacle. Les previsions deien que si es duplicava la quantitat de CO2 de l'atmosfera, cosa que pot passar entre mitjans d'aquest segle, entre mitjans i finals d'aquest segle, es deia que la temperatura augmentaria entre 2 i 4 graus centígrads i mig. Entre 2 i 4 i mig, que és molt. És molt, per totes aquestes espècies vegetals i animals això és molt. Doncs bé, segons aquesta revisió, només pujarà entre 1,7 i 2,6 graus centígrads. Però aquest només entre cometes, perquè segueix sent molt, no és tant, però segueix sent molt. Això no nega que hi hagi canvi climàtic, ja segueix havent-hi persones negacionistes o webs i escrits negacionistes, no. Això no nega que hi hagi canvi climàtic, però potser ens deixa una mica més de temps per intentar trobar-hi remei. Però no ens confiem, ens dona més temps, però l'hem d'aprofitar.
Rebaixem una mica, en aquest cas, el número de graus que pujaria la temperatura. I més coses, perquè actuï la selecció ha d'haver-hi variabilitat, és a dir, que els individus siguin diferents entre ells. I una font de variabilitat són les mutacions.
Doncs sí, en parlàvem abans. I Un treball publicat a Science demostra que en els animals bilaterals som els, tots els que tenim, doncs, diguem, un eix de simetria que ens distingeix l'esquerra de la dreta, que fa que siguem, doncs, això, simètricament des del punt de vista bilateral, com si diguéssim un mirall al mig del cos, doncs vam sorgir a partir d'un únic organisme bilateral, d'un avantpassat comú a tots nosaltres, i bilaterals som gairebé tots els animals, n'hi ha pocs que no siguin bilaterals, són els més primitius només, doncs vam sorgir fa al voltant d'uns entre 635 i 541 milions d'anys, durant una època que s'anomena Ediacara, i va ser per mutacions, la major part de les quals en les zones reguladores dels gens. És a dir, que no és que tinguem gens diferents un peix, un cuc o nosaltres. Sí que tenim gens diferents també, però la major part de diferències és amb la manera com fem servir aquests gens. Els fem servir més estona, menys estona, abans, després, i van sorgir totes més o menys de cop. Tots els diferents grups d'animals bilaterals van sorgir més o menys de cop fa això, fa uns 600 milions d'anys.
Per això es diu que nosaltres ens semblem tantíssim a una mosca, no?
Doncs sí.
I que tenim un tant per cent tan elevat de semblança. La diferència és aquestes mutacions.
Exactament. Sí.
Ens quedem sense temps, David, així que ràpidament fem una selecció perquè tenim tantes notícies que no és impossible, no les podem acabar totes. Deixem, com sempre, la notícia per agafar amb pinces pel final, i entremig, què fem? Una més.
Mira, molt breu. S'ha vist, per exemple, que una de les principals forces de selecció natural en els humans des de que vam sortir d'Àfrica, per tant, des de que vam començar a colonitzar tots els continents, no ha estat ni el clima ni l'alimentació, ha estat els paràsits intestinals, bàsicament els cucs. Ha estat la necessitat o d'adaptar-nos, la utilitat de sobreviure en aquests paràsits, el que ha conduït la nostra evolució fora d'Àfrica. Primera cosa. Segona, s'ha vist que la major part de gens que ens distingeix dels ratolins i dels altres primats tenen una actuació cerebral, la qual cosa tampoc no és extremadament difícil d'entendre, perquè som, doncs, tenim unes capacitats que aquests organismes no tenen. Tercera, també des de casa aquesta, l'Institut de Biologia Evolutiva de Barcelona ha estudiat les recombinacions del DNA, trossos de DNA que canvien de lloc dins els cromosomes, i això els ha permès deduir que fa 60.000 anys, que és més o menys quan van començar a sortir d'Àfrica la nostra espècie, a Àfrica hi havia 10.000 humans, només 10.000, tota la nostra població reduïda, bueno, reduïda, o ampliada, és igual, eren 10.000 persones. I fora d'Àfrica, per tant, els emigrants eren només 2.500 escampats per tota la resta de món, i que aquesta sortida es va fer passant d'Etiòpia a Aràbia a través de l'estret de Bab el Mandeb. Per tant, ja tenien prou capacitat com per creuar petits trossos de mar.
Aquestes finalment... acabem per després en parlar un altre dia, eh?
Sí.
Sí, que ja, a veure si seguim millor aquest recorregut, que és molt interessant. Finalment?
Finalment. Quan van arribar al nord-est, al nord-oest d'Europa, a la nostra espècie, fa 43.000 anys, i van trobar els neandertals. Va haver-hi alguns aparellaments, tenim alguns gens heretats directament dels neandertals, però s'ha vist que, malgrat aquests aparellaments, que signifiquen encontres, els neandertals no van assimilar cap de les noves tecnologies més sofisticades que portaven els homo sapiens. Això què implica? Doncs clares diferències cognitives entre els neandertals i nosaltres.
Perquè si no, se les haguessin quedat.
Clar, si haguessin sigut capaços de reproduir com fer-les i com utilitzar-les, les haguessin adoptat.
Sí, sí. I un darrer minut per parlar d'aquesta notícia que, com sempre, agafem amb pinces. I la notícia per agafar amb pinces té un titular d'aquells recurrents, que de tant en tant, doncs, se'n parla d'això. I és que s'ha creat vida artificial en un laboratori. Això ho hem sentit molts cops.
Molts cops, i ho seguirem sentint molts cops, perquè això ven molts titulars als diaris. En aquest cas, el que hem fet és un laboratori de San Diego, que han generat una molècula de RNA. L'RNA és l'intermediari entre el DNA i les proteïnes, serveix de missatger.
El taxista.
de taxista de la informació, més o menys, doncs han generat una d'aquestes molècules que és capaç d'autoreplicar-se, fer còpies de si mateixa i de modificar-se, de patir mutacions. De fet, es considera que el primer material genètic va ser l'RNA, no pas el DNA. Després el va substituir pel DNA. I això ho han qualificat com a vida artificial, els que van fer aquests experiments. Això no és vida artificial. És una fita importantíssima per entendre l'origen de la vida. Per descomptat, això és indubtable. Però en cap cas és vida artificial. És una molècula capaç de fer moltes coses, però ella en si mateixa no està viva.
Per tant, quan sentim aquest tipus de titulars, recordem que, de vegades, les notícies de ciència també les hem d'agafar amb pinces. David, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres. Gràcies.
A vosaltres.
Bon dia.
Bon dia.